Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret ofereix formació als restauradors sobre com gestionar al·lèrgies i intoleràncies alimentàries als establiments. L'1% de la població mundial és celíaca i fins al 8% és intolerant al gluten. Són dues problemàtiques que poden afectar les persones quan van a menjar en un restaurant o en un hotel. Per saber com gestionar aquest tipus de demandes, cada cop més freqüents, aquest dijous es fa una jornada formativa aquí a Lloret adreçada als restauradors de la destinació. La sessió de demà l'organitza Lloret Turisme amb la col·laboració de la Fundació Alícia. La finalitat és explicar al personal dels restaurants i hotels com han de preparar els plats de clients que tinguin alguna al·lèrgia o intolerància alimentària. El lloc escollit per fer aquesta formació és la nova escola d'hostaleria ubicada a l'hotel Alegria Santa Cristina, el que abans era l'hotel Eugènia. D'aquí a uns minuts ampliarem la informació amb Elisabet Keegan, que és gerent de Lloret Turisme. Avui és dimecres 3 d'abril i començarem parlant d'aquest tema, però també en tenim d'altres preparats. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. La piscina municipal de Lloret acull des d'avui l'estada de la selecció xinesa femenina de waterpolo. El combinat prepararà els seus pròxims compromisos a l'equipament de la mateixa manera que ho han fet altres equips durant l'any passat. Parlarem amb Ricard Salines, director de la piscina. Explicarem també en clau d'esports que l'equip femení de Lloret Esportiu Futbol Sala de la categoria Alaví Infantil va jugar aquest cap de setmana el seu primer partit de la temporada i anunciarem que avui es du a terme l'assemblea anual del Lloret Convention Bureau, la qual seguirem de ben a prop. Destacarem d'entre tota l'agenda del cap de setmana que diumenge arriba el concurs de pintura ràpida. És ja la 24a edició. L'organitza el Club Marina Casinet. En parlarem amb el seu president Joan Domènech, a qui li preguntarem també per la xerrada d'aquest divendres sobre Manuel de Pedrolo i la presentació de dissabte del seu llibre sobre la sardana. I acabarem coneixent Maria Valverde. És l'autora de Les faules de les emocions, un llibre de contes sobre animals que explicarà aquest dissabte en el Racó dels Contes. L'acte l'impulsa l'Associació de Dones L'Aurora.
Doncs tot això és el que ens portarà fins a les 9 del matí aquest dimecres 3 d'abril. Un bon dia, bona hora, que com sempre també comptarem amb en Miquel Bernis i la informació del temps i el repàs de l'actualitat general. A la producció hi tenim a Rosa Giral i Moisès García. I aquí en directe us acompanyarem fins a les 9 Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Com dèiem, en Miquel Bernis sempre a punt amb la informació del temps i ja fa uns dies que ens avisava d'aquestes pluges que poden arribar. Miquel Bernis, com està el tema? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui tornarà a ploure, esperem altre cop ruixats en moltes comarques de Girona i també a la Selva. Al matí el temps serà bastant insegur, com a molt amb algunes gotes que vagin apareixent de forma intermitent, però de cara a la tarda sí que les pluges seran més continuades i més abundants, sobretot a la Costa Brava i, per tant, també a la Selva Marítima. Encara, de fet, aquest dijous al matí el temps serà insegur i no descartem que a primera hora pugui descarregar encara algun xàfec curt, però de caràcter intens encara. Per tant, temps insegur en aquestes pròximes hores. Dijous a la tarda i divendres al matí serà el temps més tranquil, s'obrirà moltes clarianes, farà més sol, però esperem una altra entrada d'aire fred en altura de cara al cap de setmana, de manera que el dissabte, sobretot, començarà altre cop amb pluges que poden ser fins i tot una mica continuades novament a la Selva, i en tot cas de cara a diumenge el temps es pinta més variable, amb clarianes, núvols, però també probablement encara amb ruixats curts i algunes tempestes a partir del migdia i de cara a la tarda. Per tant, molta variabilitat els pròxims dies amb temperatures més baixes. Aquesta tarda notarem clarament l'entrada d'aire fred, el termòmetre marcarà valors 3-4 graus més baixos que no pas al matí, i de cara als dies vinents el fred es traslladarà també a primera hora, sobretot divendres al matí, on quan hi haurà altre cop glaçades en diversos punts de la Selva, sobretot a l'interior. Els dies vinents, al cap de setmana, a poc, la temperatura, en tot cas, anirà remuntant.
Moltes gràcies, Miquel, per aquesta informació. Afegir que ara mateix la temperatura aquí a Lloret és de 9 graus, la humitat elevadíssima, el 96%, i aquesta matinada han caigut a Lloret 2 decilitres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
És el moment de fer un repàs al que diu la premsa en aquest dimecres 3 d'abril i el protagonista de la jornada, o un dels protagonistes més destacats, és Quim Torra, que està sent investigat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imputa Torra per desobediència per mantenir els llaços grocs. És el titular més petitó que hi veiem al diari de Girona i és el tema principal al punt avui, que diu que el Tribunal ha admès a tràmit la querella contra el president per desobediència. El Tribunal observa present delictiva en l'acció de Quim Torra amb els símbols de suport als presos polítics. D'altra banda, també llegim, per exemple, a la portada del Punt, el Girona cau al Wanda per 2-0. I veiem una imatge de Pere Pons disputant una pilota ahir davant la mirada de Coque al Wanda Metropolitano. També se'n fa ressò amb una imatge al diari de Girona i diu que el VAR fulmina el Girona. Un gol de Godín concedit pel videoarbitratge trenca el duel al minut 76. En el cas del Punt, també hi afegeix que el Barça va empatar en 3 minuts i en temps afegit a Villarreal. El resultat final va ser de 4-4. En plana cultural, David Marín obté el premi Crims de Tinta amb Purgatori. També es fa ressò al Punt Avui que Figueres obté 1,4 milions d'euros per refer la casa natal de Dalí i la previsió és tenir-la rehabilitada el 2021. En plana política, 40 anys dels primers comicis locals democràtics. La contesa electoral es va viure com una oportunitat per posar al dia els pobles i ciutats un cop acabada la dictadura. En societat, traslladaran els joves immigrants del Collell a Sant Gregori. S'instal·laran en un complex a Sant Madí. I si ens fixem en el diari de Girona, a banda dels titulars ja comentats, també llegim que Gas Gas de Sal anuncia un ERO arran d'una davallada de vendes. L'empresa, comprada per Torrot l'any 2015, ho justifica amb motius econòmics. Cau una banda que portava droga a França des de Massanet, Tossa i Roses. La Policia Nacional descobreix 7 cultius i comissa 1.000 quilos de plantes de marihuana. L'atur a Girona cau al març 676 persones i es tanca amb 38.000 desocupats. En plana política, Junts per Catalunya rectifica i Ramon Cotarello tancarà la llista al Congrés per Girona. I encara llegim a la portada del diari de Girona que a Calonge han desallotjat un bloc amb 25 pisos ocupats i a Girona s'inaugura una mostra dedicada al gran fotògraf Fragnoli, de qui es commemora l'any.
En primeres planes llegim al diari El País. La validació dels decrets lleis enverina la campanya. El periòdico, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en causa per desobediència Torra. El diari La Razón, Sánchez salvarà amb el vot d'Otegi els seus decrets. El diari Ara, Rufián, diu que volen obligar el PSOE a tornar a la taula de diàleg. L'ABC avui obre amb 1 milió d'espanyols al dia falten al treball. El Mundo, Esquerra Republicana de Catalunya rebutja que la policia política de Torra vigili els seus càrrecs. I La Vanguardia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, engega la via penal contra Torra pels llaços.
I seguim parlant de tribunals en plana política perquè el Constitucional ha donat la raó a Ciutadans i diu que el Parlament va vulnerar els drets el 6 i 7 de setembre del 2017.
El Tribunal considera que els diputats de Ciutadans no van poder exercir els seus drets durant l'aprovació de les anomenades lleis de desconnexió.
Atenció si no heu escoltat encara les declaracions de Cayo Lara, en què pregunta als jornalers andalusos que si Catalunya s'independitza, amb què pensen pagar el PER.
L'excoordinador general d'Izquierda Unida ha carregat fort contra els jornalers andalusos que defensen la independència de Catalunya.
I d'altra banda, investiguen uns cursos per curar l'homosexualitat al bisbat d'Alcalá de Henares.
La Comunitat de Madrid obre diligències per si aquestes teràpies vulneren la llei, mentre que el bisbat assegura que la informació és falsa.
I precisament sobre homosexualitat, l'Observatori contra l'Homofòbia alerta que en els primers 3 mesos de l'any s'han denunciat a Catalunya 40 incidents contra persones LGTBI.
Les xifres dupliquen les agressions durant el mateix període de l'any passat, però l'Observatori creu que l'augment respon a que el col·lectiu és més conscient dels seus drets.
Dissenyen un pijama intel·ligent que explicarà al teu metge com dorms.
Disposa de sensors que mesuren les postures, el ritme cardíac i la respiració i envien les dades per Bluetooth.
I una altra notícia que crida l'atenció. A Nebraska, una àvia ha donat a llum a la seva neta per gestació subrogada.
La dona de 61 anys va oferir-se a gestar el fill del seu fill, Guy, després de ser inseminada amb l'òvul de la seva filla.
Una família ben peculiar. També en plana cultural volem destacar que s'ha retirat una cançó de José Chupi Perrac que havia denunciat la Guàrdia Civil per ofensiva.
La cançó es titula OVNI, un acrònim de Objeto Verde Nada Inteligente, i la lletra conté estrofes on es burlen dels guàrdies civils.
Mick Jagger s'operarà del cor aquesta setmana.
Els metges que li han de canviar una vàlvula cardíaca diuen que tindrà una recuperació total i que podrà tornar als escenaris a partir de l'estiu.
Recordem que els Rolling Stones van haver de suspendre temporalment la gira. I en esports hem vist que el Girona va perdre, també hem vist que el Barça va empatar 4 gols i també va empatar l'Espanyol, que no va saber aguantar i va acabar cedint un empat contra el Getafe.
Els blanquiblaus es van avançar amb un gol de Borja Iglesias, però els madrilenys van empatar amb una Diana d'Àngel i el resultat final va ser d'empat a 1.
I amb els titulars esportius arribem a les 8 i 11.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-360160.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Quique te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítimo número 21 de Lloret, teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Comprar o vendre el teu pis. Sovint una missió impossible, oi? Confia en Apialia Costa Brava Sud. A Lloret, 7 establiments al teu servei. Caravel·la Immobiliària, immomercat.com, Finques Niu, Finques Rosmar, Finques Proa, Subirós Gestió Immobiliària i Alzina Finques. Visita el web costabravasud.apialia.cat o truca al 673 953 374. Apialia Costa Brava Sud. Tots units al teu servei.
Clínica Fanals. 15 anys. Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ara mateix és un quart de nou del matí. Això és el Bon dia, bona hora. I després d'aquesta breu pausa, comencem a explicar-vos els temes que us hem presentat en portada. El més destacat és que l'1% de la població mundial és celíaca i fins al 8% és intolerant al gluten. Són dues problemàtiques que poden afectar les persones quan van a menjar en un restaurant o un hotel.
Per saber com gestionar aquest tipus de demandes, cada cop més freqüents, aquest dijous es du a terme una jornada formativa a Lloret de Mar adreçada als restauradors de la destinació.
La sessió l'organitza Lloret Turisme amb la col·laboració de la Fundació Alícia. La finalitat és explicar al personal dels restaurants i hotels com han de preparar els plats de clients que tinguin alguna al·lèrgia o intolerància alimentària.
El lloc escollit per a la formació és la nova escola d'hostaleria ubicada a l'hotel Alegria Santa Cristina, el que abans era l'hotel Eugènia.
La jornada de formació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries arriba demà dijous. Encara queden places disponibles. Per reservar lloc s'ha d'enviar un correu electrònic a bpous@lloret.cat.
Hem d'afegir que aquesta formació forma part de l'estratègia per impulsar la gastronomia de la destinació, un projecte que va a càrrec de Lloret Turisme amb el suport del Gremi d'Hostaleria i l'Associació de Bars i Restaurants.
Ampliem la informació amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'impulsa des de Lloret Turisme una jornada com aquesta?
Doncs perquè, tal com dèieu, s'emmarca dins l'estratègia d'impuls al sector de la gastronomia, dins d'aquesta feina que fa gairebé 2 anys que fem amb la Fundació Alícia i que va prenent forma. Tenim dues línies estratègiques, la salut i la identitat, i el projecte ja fa temps que va començar a desenvolupar-se en aquesta línia de la salut, amb aquest posicionament com a destinació saludable. I és per tot això que una de les accions que fem és aquesta formació al sector, poder traslladar aquest coneixement en l'àmbit tant d'al·lèrgies i intoleràncies, com és el cas de demà dijous a l'Escola d'Hostaleria de Alegria Hotels, com també més endavant vegetarianisme i veganisme. La qüestió principal és que la nostra gent doncs trobi una oferta variada i saludable a la nostra destinació i que això ens diferenciï doncs d'altres destinacions de sol i platja de l'estat.
Però per tant es farà més endavant una jornada també sobre vegetarianisme i veganisme.
Sí, aquesta setmana comencem amb al·lèrgies i intoleràncies, la vinent seguim amb vegetarianisme i veganisme i repetim al·lèrgies i intoleràncies a principis de maig. Pretenem que tothom hi tingui cabuda i en la mesura del possible doncs, intentem buscar les millors dates ara que ja s'ha reincorporat tothom al sector hoteler, els diferents equips de cuina, etcètera, equips de sala, per tant que puguin anar passant per aquestes formacions i ens puguem anar especialitzant tots.
Parlàvem de la celiaquia i de la intolerància al gluten, però la sessió, la jornada de demà i que repetirà el maig, és més àmplia, parlar d'al·lèrgies en general.
Sí. Les dues sessions, en aquest cas, és a dir, fa unes setmanes, com bé sabeu, l'Ajuntament de Lloret de Mar va signar un conveni amb l'Associació Celíacs de Catalunya. Tota una sèrie d'establiments han començat ja aquest procés de certificació específicament en termes de celiaquia. Per tant, fan camí en aquesta línia, però el que és la sessió de demà és genèrica en d'altres àmbits doncs, vinculats a la lactosa i a d'altres al·lèrgies i intoleràncies.
Uh-huh. han palpat que hi hagi, per tant, i pel que diu entenc que sí, interès per aquest tema.
Sí, sí, sí. Bueno, hi ha interès, nosaltres, sobretot per part de la demanda. La demanda exigeix doncs, trobar espais on poder menjar amb garanties i per nosaltres, com a destinació de turisme familiar certificada per l'Agència Catalana de Turisme des de ja fa gairebé una dècada, és important que donar resposta a aquesta demanda, sobretot en termes familiars. Només que un membre pateixi alguna al·lèrgia o intolerància, probablement el fet de poder viatjar en establiments amb garanties mobilitzarà tota la família i probablement sigui molt més fàcil fidelitzar aquest client doncs, a la nostra destinació. Per tant, la demanda ho exigeix i en aquest sentit el sector hi mostra interès i està totalment enfocat en aquesta especialització i en aquesta cerca de la qualitat.
I la jornada que es farà a la nova escola d'hostaleria a un lloc idoni, no? Havia de ser allà.
Doncs aquestes formacions al llarg d'aquest temps, cada vegada que hi ha hagut qualsevol tipus de sessió vinculada a la gastronomia, no formacions que no havien començat encara, però vull dir, estàvem fent servir espais doncs, com la sala polivalent de la Casa de Cultura o d'altres espais que hi ha disponible en l'àmbit municipal o en algun espai hoteler, però és clar, ara que s'ha inaugurat aquesta escola d'hostaleria, doncs posa a disposició de Lloret de Mar doncs, espais molt preparats en aquest sentit, és a dir, coses tan senzilles com que tothom disposi doncs, d'una pica mentre es fa la formació, que hi hagi microones, que es puguin fer proves, que hi hagi zones de treball en aquest sentit, doncs ho fa tot molt més fàcil i feliços doncs, de poder fer aquestes formacions en aquest nou espai que la veritat fa molt de goig.
Doncs insistim que tothom que estigui interessat, encara queden algunes places, es pot inscriure a bpous@lloret.cat i comentàvem que aquestes jornades formen part d'aquesta estratègia que pretén reposicionar la gastronomia lloretenca i precisament aquest mateix dilluns es van certificar 16 establiments que treballen amb cuina mediterrània, amb dieta mediterrània. Això des de Lloret Turisme també com es valora?
Ostres, això per nosaltres és un... O sigui, vam començar a treballar amb l'Agència de la Salut Pública de Catalunya després de l'estiu, bueno, evidentment emmarcats amb aquesta estratègia, i hem aconseguit, doncs, no arriba a mig any després tenir 16 establiments certificats en alimentació mediterrània, en aquest sentit destacar que hi ha d'altres llocs on puguin tenir 6, 7, un restaurant d'alimentació mediterrània, estem parlant de petits espais i restaurants. En el nostre cas hem certificat 16 establiments, però aquests 16 establiments, dels quals la majoria són establiments hotelers, n'hi ha alguns que a l'estiu poden estar donant de menjar a 2.600 clients alhora, com és el cas, per exemple, de l'Evenia Olympic Resort. Per tant, el mèrit, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests establiments privats o aquests establiments hotelers que juntament amb Mar Romeu i juntament amb Can Guilet doncs, s'han certificat i es va fer oficial dilluns, doncs és enorme, perquè no només són petits espais de 18, 20 o 40 comensals, sinó que són grans espais oferint una qualitat i una alimentació sana i mediterrània en aquest cas. Per tant, hi donem molt de valor. És gairebé, calculàvem, un terç del total de les places hoteleres, al voltant de 10.000 places hoteleres són les que engloben aquestes cadenes, com és el cas de Vitar Hotels, Evenia Hotels, China, Acapulco, De La Mar, etcètera, que s'han certificat aquests dies. No me'n vull deixar cap.
Doncs, en tot cas, tots aquests i... fins a 16 i els que vindran comencen a sortir els fruits de tota aquesta feina que s'està fent i precisament aquest cap de setmana Lloret serà present per primera vegada a la festa de la Fundació Alícia, que és el que s'hi farà a Montsant Benet.
Doncs sí, enguany ja fa temps que col·laborem, com deien, amb la Fundació Alícia, però considerem que comencem a tenir-ho tot una mica més endreçat en aquest sentit. Hi ha una feina, no només d'endreçar-ho tot plegat, o el que dèiem, no? D'especialització i certificacions en diferents àmbits, sinó que també hi ha una feina de difusió de tot això, evidentment. Per tant, ara que considerem que tenim un bon producte i que s'ha fet una feina per part del sector enorme, anem ja amb el mapa d'establiments, diguéssim, certificats en alimentació mediterrània, anem amb la informació d'aquells que s'estan en procés de certificar com a establiments gluten-free, i anem a explicar aquesta especificitat de la nostra destinació i aquest posicionament en l'àmbit de la salut aquest cap de setmana, en aquesta festa que fa la Fundació Alícia durant dissabte i diumenge a Montsant Benet, que fa anys que fan i que aglutinen tot tipus de propostes gastronòmiques a casa seva, a la seva seu, al costat de Manresa, a Montsant Benet.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé també aquesta participació del cap de setmana a la festa de la Fundació Alícia. I Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies i li desitgem molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Queden ara 5 minuts i seran 8:45 i toca parlar de la piscina de Lloret, que acull des d'avui fins l'11 d'abril una estada de la selecció xinesa femenina de waterpolo. El combinat prepara els seus propers compromisos a l'equipament, de la mateixa manera que ho han fet altres equips durant l'any passat.
En concret, recordem que en el 2018 dues seleccions van fer una estada a Lloret i es van entrenar a la piscina. A l'estiu, la selecció russa masculina de waterpolo, amb 15 jugadors, va preparar-se pel campionat europeu. Més tard, al novembre, la selecció xinesa masculina també va escollir la piscina municipal de Lloret per fer els entrenaments previs als partits de classificació per a les Olimpiades del 2020.
El que fem per ampliar la informació és saludar el director de la piscina, que és Ricard Salinas. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En què consisteix aquesta estada i com es presenta?
Bueno, ens trobem amb la selecció xinesa de waterpolo femení, que venen perquè aquest any passat vam tenir una estada amb la selecció xinesa de waterpolo masculí, i bueno, entenem que van acabar molt contents i han decidit repetir amb la selecció femenina. I bueno, les tindrem aquí des de... En principi les teníem des d'avui fins l'11 d'abril, però vam voler començar a entrenar ahir per la tarda.
El fet de tenir seleccions, una selecció de waterpolo a la piscina, de quina manera afecta el funcionament?
Bueno, en aquest cas no afecta gaire, perquè fan servir un espai més o menys reduït, són 14 metres d'ample i 25 metres de llarg. Això vol dir que si la piscina està distribuïda en carrers de 25 metres, fan servir 7 carrers de 25 metres, i bueno, és una part reduïda de la piscina.
Recordem que no és la primera selecció en els últims anys que visita la piscina per fer-hi una estada d'entrenaments. Com es valora això com a director?
Home, doncs estem molt contents de que Lloret de Mar i la piscina municipal es faci conèixer arreu del món, sobretot a Europa. I sí que és veritat que inicialment van començar a tenir l'equip nacional rus de shorts, de natació, això va ser a principis de l'any passat, i a partir d'aquí doncs ens han visitat altres seleccions, com pot ser, per exemple, la polonesa de triatló, l'equip nacional de natació sincronitzada d'Israel, la selecció russa de waterpolo l'any passat, amb motiu del campionat europeu de waterpolo, i bueno, i la xinesa a finals d'any, i ara tindrem, bueno, ara ja tenim de fet la xinesa femenina, i per l'estiu ja gairebé segur que ens vinguin a visitar la Federació Paralímpica d'Ucraïna.
Déu-n'hi-do. I per què diria que escullen, que s'interessen per aquesta piscina?
Perquè és una piscina molt singular. Cada visita que rebem surten tots bastant, bastant agraïts de les condicions que té la piscina. Des de la mateixa ubicació, no?, de Lloret de Mar, que la zona esportiva està molt propera del centre, de la zona hotelera. Després la piscina, doncs, tenen una acollida molt, molt bona per part del personal. Les condicions de la piscina és molt bona, és molt il·luminada, molt ampla. Hi ha serveis complementaris que també s'ofereixen, com pot ser la sala de fitness o la sala de functional training. Jo crec que tot plegat fa que quan acaben l'estada doncs marxen amb molt bon gust de la instal·lació i del municipi.
Uh-huh. I saps si en el cas de la selecció xinesa, que estarà des d'avui fins al dia 11 d'abril aquí a Lloret, tenen previst jugar algun partit amistós?
Doncs sí, tenen previst jugar, normalment són els dimarts i el dijous per la tarda, i jugaran contra equips de rellevància a nivell català i a nivell espanyol, com són el Club de Natació Sabadell, el Mataró i el Sant Andreu.
Doncs si algú està interessat, que sàpiga que pot venir a veure algun d'aquests partits, que segur que serà un bon espectacle.
Sí, però desgraciadament no...
Ah, no es pot? No hi pot haver-hi públic?
No, és que no es fan en la piscina.
Ah, val, ells es desplacen a jugar als amistosos.
A diferència que els masculins, si poden tenir algun partit a la instal·lació, la selecció femenina els fan fora.
Doncs ho deixem matisat. Ricard Salinas, director de la piscina, moltíssimes gràcies i bon dia.
De res, a vosaltres, bon dia. Adéu.
Ara mateix són 9:15. En Miquel Bernis ens ofereix tots els detalls del temps amb la previsió que pugui tornar a ploure en les properes hores. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui tornarà a ploure, esperem altre cop ruixats en moltes comarques de Girona i també a la Selva. Al matí el temps serà bastant insegur, com a molt amb algunes gotes que vagin apareixent de forma intermitent, però de cara a la tarda sí que les pluges seran més continuades i més abundants, sobretot a la Costa Brava i, per tant, també a la Selva Marítima. Encara, de fet, aquest dijous al matí el temps serà insegur i no descartem que a primera hora pugui descarregar encara algun xàfec curt, però de caràcter intens encara. Per tant, temps insegur en aquestes pròximes hores. Dijous a la tarda i divendres al matí serà el temps més tranquil, s'obrirà moltes clarianes, farà més sol, però esperem una altra entrada d'aire fred en altura de cara al cap de setmana, de manera que el dissabte, sobretot, començarà altre cop amb pluges que poden ser fins i tot una mica continuades novament a la Selva, i en tot cas de cara a diumenge el temps es pinta més variable, amb clarianes, núvols, però també probablement encara amb ruixats curts i algunes tempestes a partir del migdia i de cara a la tarda. Per tant, molta variabilitat els pròxims dies amb temperatures més baixes. Aquesta tarda notarem clarament l'entrada d'aire fred, el termòmetre marcarà valors 3-4 graus més baixos que no pas al matí, i de cara als dies vinents el fred es traslladarà també a primera hora, sobretot divendres al matí, on quan hi haurà altre cop glaçades en diversos punts de la selva, sobretot a l'interior. Els dies vinents, al cap de setmana, a poc, la temperatura, en tot cas, anirà remuntant.
Moltes gràcies, Miquel. Per ara, el que tenim aquí a Lloret és 10 graus de temperatura, la humitat molt elevada, el 96%, i ara mateix està plovinejant aquí a la vila.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem un cop d'ull primer de totes les portades dels diaris i veiem que Quim Torra és un dels protagonistes principals, i és que el Tribunal Superior de Justícia l'ha imputat per desobediència per mantenir els llaços grocs. Se'n fan ressò el Diari de Girona en format més petit i el Punt Avui com a notícia principal a les seves portades. Explica el Punt que el Tribunal observa presència delictiva en l'acció de Quim Torra amb els símbols de suport als presos polítics. D'altra banda, també en plana política, el Punt recorda que es compleixen 40 anys dels primers comicis locals democràtics. La contesa electoral es va viure com una oportunitat per posar al dia els pobles i ciutats un cop acabada la dictadura. També en plana política, el Diari de Girona llegim que Junts per Catalunya rectifica i Ramon Cotarelo tancarà la llista al Congrés per Girona. I una altra notícia destacada en els dos rotatius és per l'àmbit esportiu, i és la derrota del Girona, que va caure al Wanda per 2-0. Segons el Diari de Girona, el VAR va fulminar a l'equip. Un gol de Godín, concedit pel videoarbitratge, trenca el duel al minut 76. El resultat final va ser de 2-0. En el cas del Punt, també es fan ressò que el Barça empata en 3 minuts i en temps afegit a Villarreal. El resultat final va ser de 4-4, tot i que s'ha de dir que el Barça va guanyar 0-2. També és notícia en plana cultural que David Marín ha rebut el premi Crims de Tinta en Purgatori. Figueres obté 1,4 milions d'euros per refer la casa natal de Dalí. La previsió és tenir-la rehabilitada el 2021. I en l'àmbit de societat, notícies diferents. Al Punt hi llegim que traslladaran els joves immigrants del Collell a Sant Gregori. S'instal·laran en un complex de Sant Medir. Al diari de Girona llegim que cau una banda que portava droga a França des de Massanet, Tossa i Roses. La Policia Nacional ha descobert 7 cultius i ha comissat 1.000 quilos de plantes de marihuana. En plana econòmica, el titular principal del diari de Girona és que GasGas de Salt ha anunciat un ERO arran d'una davallada de vendes. També llegim que l'atur a Girona cau al març en 676 persones i es tanca amb 38.144 desocupats. I encara a la portada del diari de Girona hi ha un titular que explica que a Calonge han desallotjat un bloc amb 25 pisos ocupats.
Altres titulars de la jornada els configuren els que ofereix, per exemple, El País. La validació dels decrets llei enverina la campanya. El periòdico obre dient que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encausa per desobediència Torra. La Razón titula Sánchez salvarà amb el vot d'Otegui els seus decrets. El diari Ara, paraules de Rufián. Volem obligar el PSOE a tornar a la taula de diàleg. L'ABC, un milió d'espanyols al dia falten al treball. El Mundo avui diu que Esquerra Republicana de Catalunya rebutja que la policia política de Torra doni vigilància als seus càrrecs. I La Vanguardia avui obre dient que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya engega la via penal contra Torra pels llaços.
I més titulars. Seguim en l'àmbit judicial perquè el Tribunal Constitucional ha donat la raó a Ciutadans i diu que el Parlament va vulnerar drets el 6 i 7 de setembre del 2017.
El Tribunal considera que els diputats de Ciutadans no van poder exercir els seus drets durant l'aprovació de les anomenades lleis de desconnexió.
I atenció a les polèmiques declaracions de Cayo Lara, que ha preguntat als jornalers andalusos que si Catalunya s'independitza, amb què pensen pagar el PER?
L'excoordinador general d'Izquierda Unida ha carregat fort contra els jornalers andalusos que defensen la independència de Catalunya.
I d'unes declaracions surrealistes a una altra notícia també surrealista. Investiguen uns cursos per curar l'homosexualitat al bisbat d'Alcalá de Henares.
La Comunitat de Madrid obre diligències per si aquestes teràpies vulneren la llei, mentre que el bisbat assegura que la informació és falsa.
Encara sobre homosexualitat, l'Observatori contra l'Homofòbia alerta que en els primers 3 mesos de l'any s'han denunciat a Catalunya 40 incidents contra persones LGTBI.
Les xifres dupliquen les agressions durant el mateix període de l'any passat, però l'Observatori creu que l'augment respon que el col·lectiu és més conscient dels seus drets.
I una altra notícia que volem destacar, dissenyen un pijama intel·ligent que explicarà al teu metge com dorms.
Disposa de sensors que mesuren les postures, el ritme cardíac i la respiració i envien totes les dades per Bluetooth.
I anem ara a Nebraska, on una àvia ha donat a llum a la seva neta per gestació subrogada.
La dona de 61 anys va oferir-se a gestar el fill del seu fill gai després de ser inseminada amb l'òvul de la seva filla.
Una família ben peculiar. En plena cultura s'ha retirat una cançó de José Chupi Perrac que la Guàrdia Civil havia denunciat per ofensiva.
La cançó es titula OVNI, un acrònim no d'objecte volant no identificat, sinó d'objecte verd res intel·ligent, objeto verde nada inteligente, OVNI, i la lletra conté estrofes on es burlen dels guàrdies civils.
També en plana cultural, Mick Jagger s'operarà del cor aquesta setmana.
Els metges que li han de canviar una vàlvula cardíaca diuen que tindrà una recuperació total i que podrà tornar als escenaris a partir de l'estiu.
Doncs li desitgem tota la sort del món. I en esports veiem els resultats del Girona, que va perdre 2-0 contra l'Atlètic de Madrid, i del Barça, que va empatar a 4 gols contra el Villarreal. Doncs també expliquem que l'Espanyol no va saber aguantar i va acabar cedint també un empat contra el Getafe.
Els blanquiblaus es van avançar amb un gol de Borja Iglesias, però els madrilenys van empatar amb una Diana d'Àngel i el resultat final va ser d'empat a 1.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui a la pàgina 35 del Punt hi llegim que l'Ajuntament de Lloret ha trobat finalment un interventor després de 15 mesos d'equilibris. Una tècnica municipal i funcionaris d'altres consistoris han cobert la plaça temporalment. L'alcalde diu que els va ser impossible millorar les ordenances. El 31 del 12 del 2017 és la data en què va jubilar-se l'anterior interventor de Lloret, Carlos Arbó, que havia ocupat el càrrec durant 3 dècades. Hi ha una declaració de l'alcalde que diu que tot i que tenim un bon equip de serveis econòmics, no tenia el cap de l'àrea ad limita. És una notícia que, insistim, podeu ampliar a la pàgina 35 del diari El Punt. I en esports, avui tant el diari de Girona com El Punt es fan ressò àmpliament del partit del Girona contra l'Atlètic de Madrid, malauradament amb derrota pels gironins de 2-0, i veiem que Muniesa va jugar els 90 minuts del partit i, per exemple, en el diari de Girona explica que li va tocar fer de lateral i se'l va veure més centrat a defensar que no pas en atac. En el cas del Punt, el que destaca de Muniesa és que, per la seva banda, Coque sempre tendia a anar al mig i Arias va atacar poc i, per tant, Muniesa no va tenir gaire feina. El de Lloret va provar d'atacar, va encadenar un nou partit i a poc està assolint un bon nivell. També hi ha el fitxer del Girona, en què veiem que Muniesa, de 27 anys, defensa, ha jugat 14 partits, 970 minuts, no ha fet cap gol i té 3 targetes grogues acumulades. I encara sobre Muniesa, llegim al Punt que a la desesperada el jugador va trobar una ocasió en el 94 que l'Atlético va replicar amb un contraatac fulminant de Griezmann.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, hi som per ajudar.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 2 minuts per arribar a 3 quarts de 9. Continuem el Bon dia, bona hora. Ho fem parlant del Club Marina Casinet, que organitza aquest diumenge el concurs de pintura ràpida. El certamen, que es du a terme cada any des de fa 24 edicions, consisteix en pintar un quadre en poques hores per tal que els participants puguin demostrar les seves habilitats artístiques i la seva rapidesa. Ja fa uns anys que l'activitat s'organitza el mes d'abril i no al setembre, com s'havia fet anteriorment. Els quadres quedaran exposats a la Casa de la Cultura des del mateix diumenge, dia del concurs, i fins al dia 20 d'abril. Però aquest no és l'únic acte en què participarà el Club Marina Casinet els pròxims dies. Per començar, aquest divendres a les 8 del vespre, l'entitat ha organitzat una xerrada sobre l'escriptor lleidatà Manuel de Pedrolo. D'altra banda, aquest dissabte, el president del Club Marina Casinet, Joan Domènech, presentarà el seu nou llibre, El Lloret Festiu i la Sardana. L'acompanyaran Joan Vidal, que ha fet el pròleg de l'obra, i Joaquim Rocabado, president de la Confederació Sardanista de Catalunya. Serà la presentació d'aquest llibre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. I precisament parlem amb l'autor del llibre i president del Club Marina Casinet, Joan Domènech. Bon dia.
Bon dia.
Com es presenten? Primer de tot, parlem potser del llibre, no? Per no dir d'allò de que...
Com vulgueu.
Aquest llibre, El Lloret Festiu i la Sardana, què recull?
Bé, aquest llibre va néixer a petició de l'Ajuntament, però sobretot d'un nucli sardanista encapçalat per en Jordi Roques, que volien commemorar els 50 anys de la Plec, els 90 anys de les audicions d'estiu, els 25 anys de la ràdio, del programa sardanista de ràdio, i aleshores donar-hi un toc diferent de tot i, per tant, reflectir-ho d'una manera escrita, i aleshores em van dir si volia fer doncs aquest llibre, i jo, com sempre, m'hi vaig prestar gratis et amore, i aquí estem. I no m'imaginava que un cop ordenat i posat tot el que he anat pensant, que estava vinculat a la sardana des dels temps més llunyans, doncs arribaria a formar un volum de 568 pàgines que quan el veig quedo jo mateix estorat.
De fet, s'ha fet esperar, no, aquest llibre?
Sí, portem una mica de retard. De fet, últimament s'ha fet esperar, no pas per culpa meva, sinó per qüestions altres de conveniència, fins i tot del moment de rebre la subvenció per part d'algun altre organisme que ajuda l'Ajuntament. I però bé, jo també, degut precisament al material que trobava i simultanejant-ho també amb altres coses, desenganyem-se, doncs sí, s'ha retardat i he treballat almenys un parell d'anys.
Tindrem temps de parlar bastament sobre el llibre. Això és dissabte, la presentació. Divendres, el dia abans, hi haurà una xerrada al Club Marina Casinet sobre Manuel de Pedrolo.
Sí, en aquest cas, doncs, ja sabeu que al Casinet procurem estar una mica al dia dels esdeveniments commemoratius que es produeixen, quan hi ha algun centenari d'algun escriptor, doncs també, i ara dels escriptors que l'any passat varen fer el centenari, via Manuel de Pedrolo, hi ha també la Maria Aurèlia Campmany, que també estem buscant a veure qui pot venir a fer una xerrada un dia, i del Manuel de Pedrolo, a través de la fundació que existeix amb el seu nom, doncs vaig entrar en contacte amb la seva pròpia filla, la de l'Àlex de Pedrolo, que per cert viu a Palafrugell, jo pensava que la tenia molt lluny, i estava més a la vora del que em pensava, i ella mateixa es va prestar a venir. Llavors passarà també un audiovisual que ja tenen muntat sobre la vida i el pensament del seu pare, i aquesta serà la xerrada. No sé, un altre dia, si igual fem una excursió allà on hi ha la seu física de la fundació, que doncs és el Castell de Concavella, i per apropar-nos a l'obra i el record de Manuel de Pedrolo, però en tot cas, com que això queda una mica lluny, ens centrarem en la conferència, que pot tenir prou suc, sobretot tenint en compte que la filla no solament haurà poets de parlar acadèmicament del pare, sinó amb algun altre record més íntim i més personal, que sempre fa més agradable aquest tipus de disquisicions.
Divendres aquesta xerrada, com dèiem, dissabte la presentació del llibre i diumenge el concurs de pintura ràpida.
Sí, a veure si hi ha sort i no hi ha interferència d'alguns altres nuclis que també en fan, perquè el concurs l'hem anat canviant en funció del que ens han dit els propis pintors que venen, que a vegades doncs la data hi ha coincidència amb alguna altra celebració semblant, que si queda lluny no passa res, però que si és relativament a la vora sí que ens envien la participació. Aleshores, ara, com ens dit molt bé, de fer-lo a l'estiu, l'hem posat el mes d'abril, perquè sembla que és una data que no ens coincideix, almenys en l'immediatesa física i geogràfica, amb cap altre concurs, i per tant esperem que aleshores hi pugui haver més participació. De fet, en els últims concursos s'ha notat, però de la trentena de participants finals volíem superar encara molt més, i de fet els mateixos pintors es diuen que els premis, que són de 1.200 euros el primer premi, 1.000 el segon, 800 el tercer i a més el de 750 per especial natura, són prou llaminers perquè atraguin i, per tant, portin gent que pinta bé cap aquí.
Mirant al cel, però?
Com?
Mirant al cel, la previsió del temps?
Cel, sí, aquesta vegada m'imagino que no serà la primera vegada, eh? El que passa que els pintors aquests és tot un altre món, perquè és divertit, perquè ja estan previstos o així predisposats per tot el que es puguin trobar, ja tenen fins i tot a vegades el seu vehicle amb recursos per aixecar la tapa del darrere, pintar des de dins, etc. Els he vist totes les solucions factibles i m'imagino que potser les han de posar a pràctica. Millor que no, perquè el que esperaríem seria que fos un dia assolellat, un dia bonic, un dia que el puguem participar tots, que puguem veure doncs, com pinten, que també és un atractiu.
I després totes les obres s'exposen fins al dia 20 d'abril
a la biblioteca, sí. Llavors, a dos quarts de sis de la tarda hi ha el repartiment de previs, que normalment era a les sis, però l'hem avançat perquè em sembla que és a les set, que aquest mateix diumenge hi ha la festa de la cultura, la festa de la cultura lloretenca, i per tant volem propiciar que tothom qui vulgui anar no estigui condicionat per acabar d'estar al nostre acte i pugui anar d'una a l'altra amb tranquil·litat.
Agenda completa pel Club Marina Casinet, doncs, de cara al pròxim cap de setmana. Joan Domènech, gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí.
Gràcies a vosaltres.
I bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Les faules de les emocions és un llibre amb 5 contes sobre animals que ha escrit la contista vidrarenca Maria Valverde. Serà l'encarregada de la sessió del Racó dels Contes d'aquest dissabte, en què explicarà alguns dels relats que formen l'obra. Els protagonistes d'aquestes històries són animals que plantegen diferents situacions que s'hauran de resoldre. Els contes, que s'explicaran amb l'ajuda d'unes titelles, serviran per transmetre consells i solucions a les preocupacions que sovint tenen els més petits. Aquest és el primer llibre que ha escrit Maria Valverde, que des de sempre s'ha interessat pel món dels contes. Ara es treballa en una altra publicació. A més, compta amb un web on es pot saber més sobre els seus projectes. És mariacuentacuentos.com. L'activitat la impulsa l'Associació de Dones L'Aurora. Es farà aquest dissabte a 11:45 del matí a la sala infantil de la Biblioteca Municipal. Escoltem l'entrevista a Maria Valverde.
Parlem amb l'autora del llibre Les faules de les emocions, és Maria Valverde. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
De què parla aquest llibre, Les faules de les emocions?
Doncs mira, són 5 faules que van sobre 5 històries d'animals diferents i parlen doncs, això, sobre hàbits dels nens, sobre com fer un aprenentatge d'una manera diferent i sobre les emocions.
Entenem que és un llibre infantil, doncs.
Sí, normalment, bueno, dels 0 a 6 anys, perquè tracta de diversos conflictes que tenen els nens, com per exemple la por a la foscor, o provar diversos aliments nous, que també els hi costa una mica. Per exemple, quan passen de l'etapa de jugar ells sols a jugar també amb els altres, de compartir, de la vergonya que poden tenir d'estar quan estan sols a casa i passen a anar al col·le que estan amb un grup de nens, aquests temes. Doncs és una manera diferent de tractar-los, com amb un conte, ells se senten identificats amb el personatge i és una manera diferent de fer-los veure una solució o per solucionar tot això que tenen.
Ens has dit que són diferents històries.
Sí, hi ha una història, per exemple, d'una vaca, que és la que té por a provar nous aliments, li causa una mica de fàstic perquè sempre menja el mateix. Després també hi ha una altra, que és d'un lleó, que li costa molt dormir, llavors té problemes de comportament, de conducta, sempre està malament, sempre està trist, sempre està enfadat. Doncs és això, l'evolució de com ho fa per aconseguir que poder dormir bé, no?, amb una rutina del son i això. Després també hi ha un altre que tracta d'un elefant, que té molta vergonya d'estar amb uns altres elefants i al final doncs, se n'adona que compartint amb els altres té molta més riquesa, està molt content, troba molts amics. També n'hi ha un altre que és d'un gos, que ell no està acostumat a jugar amb altres persones, amb, bueno, amb altres animals, i sempre vol jugar sol. Doncs tracta d'això, no? De com durant el llarg de la història va trobant altres amics i se n'adona que no és ell sol el que vol jugar, que s'ho passa molt més bé doncs en aquesta aventura, no? Que la comparteix amb altres companys. I també l'últim de tots és d'un cavall que té molta por a la foscor, que per aquesta etapa també hi passen molts de nens. Doncs la foscor veu ombres, veu coses, s'imagina doncs que hi ha uns cercs monstruosos que el volen perseguir, i finalment la història doncs se n'adona que no, només són imaginacions seves, i és una etapa doncs que està passant.
És un llibre que presentaràs aquest dissabte. Entenem que explicaràs les històries.
Sí, no les explicaré totes perquè, bueno, només són, és una horeta que durarà el contacontes, però sí, amb uns titelles i això, que faig una mica perquè sigui una mica com d'idea, com a material didàctic per si ho volen fer a casa o ho volen fer a l'escola, que també a vegades ho he presentat, he fet tallers a les escoles. Doncs això, amb els titelles és com els nens poden interactuar una mica més, poden tenir més proximitats amb els personatges i s'hi senten més identificats.
Durant la sessió participen amb tu els nens, d'alguna manera?
Sí, ells poden agafar els personatges i, bueno, els faig una mica participar, a veure, bueno, i qui vol ser ara la vaca o qui vol ser l'elefant? I així, doncs, els hi crida més l'atenció, no? Doncs si és un altre nen, un altre company, és diferent que no, si només han de mirar una persona que estigui tota l'estona parlant. Els agrada molt de participar.
I aquest llibre, quant de temps t'ha portat a escriure'l?
Doncs aquest llibre el vaig començar a escriure quan estava estudiant educació infantil i, bueno, va ser com un projecte que se'm va ocórrer quan estàvem tractant les emocions, els hàbits i, bueno, com fer-ho d'una mica diferent. A mi sempre m'ha agradat dibuixar, sempre m'ha agradat escriure. Des de petita sempre, bueno, se'm donava molt bé dibuixar i m'agradava molt. És, bueno, com una manera de plasmar la meva creativitat. I doncs se'm va córrer de fer-ho d'una manera diferent. I vaig començar-ho a fer com a projecte i després vaig dir, ostres, doncs per què no ho faig de veritat i ho publico? I doncs el vaig anar retocant, treballant-lo una mica més i, bueno, doncs va sortir això, aquest llibre de les faules de les emocions.
És el primer que fas?
Sí, aquest és el primer. Llavors en tinc un altre que també estic fent, que encara no l'he publicat, perquè, bueno, no tinc les il·lustracions, només tinc el manuscrit, i tracta sobre un nen que, del coneixement del seu cos, del seu interior, és una mica d'exercicis de ioga, de relaxació, respiracions, bueno, és una mica més, és diferent, perquè és com una sessió de ioga, però mitjançant un conte, a través d'una història, i els nens ho viuen d'una manera diferent, és una mica per més grans. I també he estat il·lustrant un altre conte que es diu La sonrisa de Cleo, de l'autora Ana Mejías, que me va demanar, bueno, ens van trobar una casualitat d'aquestes que passen, que han de passar, i ens van trobar un dia i me va explicar la seva història, me va dir que estava buscant una il·lustradora i, bueno, me va agradar tant que, i en ella li va agradar el meu estil també, que, bueno, ens vam fer molt i va quedar molt bé també aquest conte.
I al final, Maria, aquestes històries, aquests contes que vas creant, sempre intentes buscar una miqueta que hi hagin valors que es puguin transmetre als més petits?
Sí, sobretot, perquè jo crec que, bueno, una història en els nens els hi arriba d'una manera diferent i és una manera molt fàcil, a través d'aquest llenguatge tan, tan proper en ells, doncs, per transmetre aquests valors de l'educació emocional, que és molt important de fomentar-ho ara, no? A les escoles i tot això, cada vegada es veu que es fa més d'aquesta manera, l'educació sistèmica, l'educació emocional, de les intel·ligències múltiples i tot això, doncs a través dels contes és una molt bona manera de poder-ho transmetre.
Doncs Maria, esperem que vagi molt bé la sessió d'aquest dissabte al matí a la Biblioteca de Lloret i gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies. També tinc la pàgina web, si volen mirar-la abans d'anar-hi o així, que es diu Maria Cuenta Cuentos, que, bueno, transmet molt el que jo vull fer amb el llibre. Me la va fer l'empresa Edel Host i, bueno, també va ser una cosa de veritat que me la trobés. És, bueno, van plasmar molt bé el que jo volia fer en la pàgina web i ara també faig col·laboracions amb ells, amb il·lustracions i això, i, bueno, doncs això, que estic molt contenta, és molt fàcil per mi per pujar continguts, també tinc el blog en allà doncs, que parlo d'altres contes també que són d'això, de l'educació emocional, que també hi ha molts autors que ho fan molt bé i me sembla que això s'ha de transmetre i s'ha de fomentar.
Doncs convidem a tothom a visitar-la. Maria, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
I així és com arribem a la part final del Bon Dia, Bona Hora, últim minut. Només recordar que a partir de les 10 del matí, notícies cada hora en punt, i que a partir de les 9, d'aquí a uns segons, arriba un nou programa d'En Veu Pròpia que presenta la nostra companya Maria Joan Comartí. El Bon Dia, Bona Hora torna demà, puntualment, a les 8 en punt del matí, a Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.